Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real,
molt bon dia, a les 12 i 3 minuts del matí. Avui estem a 6 de març i sembla que la fi del temporal de Llevant ja s'albira, encara que això no implica dir adeu a les pluges, perquè durant el cap de setmana tindrem precipitacions, però seran d'un front que ens arriba de ponent i no seran tan persistents com les últimes d'esta setmana. Ja sabem, o ja ens diuen, que aquest temporal encara a la recta final, però que deixarà ruixats persistents, sobretot, i serà avui, a l'interior de València i de Castelló.
On els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
I València capital ja alça les restriccions per a demà. Ha sigut després de la reunió en el CECOPAL i ha valorat la previsió d'AEMET per a demà, que descarta risc meteorològic i ha decidit alçar les restriccions que han adoptat en la ciutat de València, també en les seues rodalies, i recuperar la normalitat des de demà, a partir de demà, divendres 7 de març. Si mirem al nostre voltant, algo que és un espectacle de vore és el riu subterrani de les coves de Sant Josep, perquè està rebossant d'aigua. També, i com no, aigua podem veure al pantà de Benitandús i al riu Beo a Artana, també al barranc del Carraixet, al seu pas per Bétera. També, encara que ens pilla un poc més lluny, augmenta el cabal del Magre pel desembassament de la presa de Forata. Miren, ens falten un parell de dies perquè siga el 8 de març i el món s'ompli de discursos solemnes sobre la dona, que si forta, que si valenta, imprescindible. Però siguem sincers. Què és una dona? Una heroïna del multitasking? Una supervivent del patriarcat? Una dona de generar paciència infinita? Una dona o una màquina? O simplement és un ésser humà que encara ha de justificar la seva existència en base de manifest i d'estadístiques, de veres? Però clar, si fem cas a la publicitat, una dona és algú que sempre es desperta radiant, amb una tassa de cafè a la mà i un somriure de revista. I si fem cas a alguns polítics, és una entitat abstracta que mereix reconeixement, però no tant com per a cobrar el mateix que un home. Gigi, avui en dia, no cal anar sent avantpassats, eh? I si preguntem segons a quins senyors de les tertúlies, és una criatura complexa i misteriosa, que mai sap el que pensa. I jo pregunte, pot ser que mai li hagin preguntat? Però si preguntem a les dones, la definició canvia. Una dona és qui ha après a fer malabars entre la feina i la vida personal, qui ha demostrat cada dia que el seu col·lega masculí opina amb una confiança inexplicable, qui ha sentit alguna vegada aquella frase meravellosa, tranquil·la, ja t'ajude, com si se tratara de força i ho confundissin les responsabilitats. I si arribem a l'inevitable 8M, dient que ens diuen que hem de celebrar la dona, què anem a celebrar exactament? Que encara es moren per... es morim, per violència masclista? Que el sostre de vida continua ben instal·lat? Que la maternitat segueix sent un obstacle professional? O potser hem de brindar perquè enguany, amb sort, no ens hem preguntat si volem la versió femenina d'un càrrec important? Dones del món, un dia no ens faran la feina, però com que són pràctiques, aprofitem-lo per recordar que la lluita segueix amb humor i amb molta, molta mala llet. Però si alguna cosa som, a més de dones, és persones. En fi.
Estás a la 92.2 FM.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie, the bandana as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears.
Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight.
Miren, si parlem de dones treballadores, de dones emprendedores, jo tinc a la gerent de Setú, d'ací de Villarreal, ella és Yolanda Manzanera, San Francisco. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, Susana.
Gerente y además propietaria, es decir, emprendedora.
Sí, la verdad es que sí, tengo la suerte de manejar y llevar la clínica de Setú. Y bueno, y emprendedora de vocación.
De vocación.
De vocación. Las mujeres al poder, como se suele decir.
Yolanda, en diciembre hicisteis una reforma en la clínica, ojo, una clínica que tiene, que está en Villarreal...
16 años.
Ojo, que se dice pronto. Cuando hablamos de una clínica, hablamos de... Claro, porque si hablamos de un negocio cualquiera, cuando se reforma un negocio cualquiera puede cambiar el aspecto. Cuando hablamos de una ampliación en una clínica, hablamos de crecimiento en tecnología, en investigación y aplicación, en novedades, en recursos que tenemos aquí en la ciudad de Villarreal, que ya no tenemos que ir a buscar a grandes ciudades, ¿no?
Bueno, el hecho de haber hecho el cambio que hemos hecho y la reforma, llevamos mucho tiempo dándole vueltas y siempre en beneficio y, por supuesto, en beneficio de los pacientes nuestros que tenemos en Villarreal y los futuros pacientes que podamos tener. Uh-huh. Queremos hacerles la vida cómoda. Cómoda, sin salir de la clínica, disponemos de toda la tecnología, es decir, hemos ampliado, hemos hecho un gabinete mucho más grande donde ahí podemos hacer cirugías, hemos incorporado, pues bueno, la sedación completa para que el paciente esté más tranquilo, para que un niño que venga a la clínica se le pueda hacer un tratamiento y el niño no tenga después unos traumas, porque esto es importante que también lo sepan. Tecnología de alta calidad, es decir, sin salir de la clínica podemos detectar haciendo un TAC, que es la prueba radiológica más importante para determinar qué posición, si hay hueso, el grosor, el espesor, dónde se puede poner, dónde no se puede poner, si hay que hacer una elevación de seno, es decir, una cirugía un poco más complicada, bueno, no complicada, se alarga más en el tiempo. Quiero decirte, siempre en beneficio, como bien te he dicho antes, viendo las necesidades o lo que nos demanda el paciente. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido hacer de una clínica dental, hacer una calma, hacer un relax. Yo estoy hablando ahora mismo por boca de nuestros pacientes, que son los que han entrado en la clínica y nos han dicho qué es lo que hemos transmitido con esta reforma. Y la verdad es que muy contenta por los resultados y sobre todo por lo que el paciente me transmite cuando entra en la clínica y bueno, ven una clínica dental diferente, ven como un spa, incluso la gente al entrar habla despacio, con calma, con relax. Si ya ir al dentista, ver a una persona que no conoces con una bata blanca resulta un poco, no violento, sino que te frena, nosotros hemos intentado dar la vuelta a esto. Y con las instalaciones que tenemos ahora mismo en la avenida Pío XII, número 30 abajo, creo que hemos conseguido que el paciente esté totalmente relajado, se sienta pues en un... Pues eso, se sienta que está... Mucha gente me dice, Yolanda, habéis cambiado la clínica por una clínica dental relax, por una clínica dental donde parece que sea un spa, por una clínica dental donde parece que sea un chill out. Solamente falta el ponernos... que nos sirvan algo, ¿sabes? Porque estamos totalmente, o sea, alucinados del cambio y lo que habéis, lo que nos estáis transmitiendo es lo más importante. Sobre todo lo que estamos transmitiéndole al paciente, que es lo que nosotros buscábamos con esta reforma. Es una calma, un relax, una tecnología, ir innovando poco a poco para que el paciente se sienta más a gusto, saber que hay una sedación, que podemos tener una sedación completa para que el paciente diga, bueno, pues hago una sedación, me hacen toda la intervención que necesito y tiene un gabinete donde puede venir con un acompañante, tiene su periodo para poderse recuperar, que es lo que yo siempre he buscado, porque creo que los pacientes después de una intervención necesitan un periodo de tiempo para relajarse, para tener su poder entrar con un acompañante, poder estar con él y no ir deprisa y corriendo, porque las cosas así a mí no me gustan. Entonces creo que el paciente nos lo está agradeciendo día tras día.
Yolanda, para que la gente se haga una idea de las de los servicios que ofrece la clínica, porque siempre hablamos de una clínica dental, pero si te parece, vamos a ir hablando de los distintos servicios que tenemos dentro de la clínica. Siempre sabiendo que se ha incrementado el servicio en sedación total, completa, tanto en adultos como en niños, y en, desde luego, en tener estar en la última en tecnología. ¿Qué nos encontramos dentro de la clínica?
Bueno, pues dentro de la clínica, aparte de todas las especialidades en odontología, es decir, disponemos de odontopediatra, que son para los niños, para los peques. Esto es muy importante que hagamos hincapié porque, bueno, pues hacemos, los padres quiero que sepan que dentro de SETU está, hay un médico especialista en niños. Tenemos dos cirujanos, ¿vale? Con lo cual, implantología. Tenemos endodoncista, especialista en endodoncias, periodoncia, es decir, cualquier detectamos en el momento si el paciente tiene un problema a nivel perio, encías, lo detectamos, ¿vale? Pues es muy importante. Dentro de SETU tenemos todas las especialidades que hay en la odontología. Importante también el tema de la ortodoncia, ¿vale? Disponemos de ortodoncia tradicional de toda la vida que se llaman braques, tanto metálicos como estéticos. Y trabajamos también el tema de alineadores. Alineadores, trabajamos con tres marcas de ortodoncia transparente. Uh-huh. En función, lo mismo vuelvo a repetir, en función de cómo venga el paciente a la clínica, de cómo esté su boca, obviamente, el especialista, el odontólogo, determina qué clase de tratamiento le va mejor a ese paciente.
¿Estética dental?
Bueno, sí. Tenemos, de hecho, me gustaría nombrar a una persona que estuvo el otro día en la clínica. Es una pareja, le tenemos muchísimo cariño. Tiene 84 años, se acaba de hacer una rehabilitación completa de carillas de silicato de litio, es decir, porcelana.
Sí.
Está estupenda y, bueno, lo que más me sorprendió es que el marido, que son encantadores, la apoyase. O sea, es alucinante. Quiero decirte, la estética dental no tiene edad. La estética dental va con la persona y nosotros igual, importante lo del tema de la estética dental porque también hay varias opciones, ¿vale? Tenemos lo que son las carillas de composite, que eso se hace en clínica, mano alzada, con pincel, es un trabajo sumamente minucioso, ¿vale? Y podemos estar toda una tarde con un mismo paciente. Quiero decirte, las cosas tienen que estar siempre bien hechas, ¿vale? Entonces no importa tener un paciente una tarde para dedicarle toda la tarde a ese paciente. Trabajamos con carillas de porcelana, ¿vale? De silicato de litio, obviamente. Hacemos primero, ante todo, un diseño de sonrisa que se llama un mock-up, para que el paciente pueda ver el resultado antes de tomar ningún tipo de decisión. Y bueno, y todo lo que ya te estaba comentando, Susana.
La reconstrucción
Vale. A ver, la reconstrucción, sí, es importante también que hagas hincapié en esto porque el paciente tiene que tener un diálogo, o sea, el diálogo que tú tienes que transmitirle al paciente tiene que ser un diálogo coloquial, quiere un diálogo que él sepa de lo que estamos hablando, claro, ¿vale? Claro. Pues la reconstrucción, bueno, pues es simplemente cuando una persona tiene caries en su boca, pues lo que hacemos es reconstruir el diente. Entonces, cuando nosotros en clínica hacemos un diagnóstico y decimos, pues hay que hacer una reconstrucción en X pieza, simplemente lo que estamos transmitiendo y lo que quiero que tengan claro también es que la reconstrucción, pues bueno, es primero limpiar ese diente, quitar esa caries y, como bien indica la palabra, reconstruimos el diente.
Es que hay cosas que la gente no sabe exactamente. Cuando estamos hablando de por ejemplo, has hablado de las carillas a mano alzada, que esto es un trabajazo donde se implantan al paciente uno por uno, es decir, pero no es la reconstrucción propiamente dicha, que es el que reconstruirte una pieza que has tenido que vaciar o que has tenido que... Luego hay otra cosa que también me han comentado y es el desgaste. Hay gente que por las noches, si no lleva cédula, se ha desgastado los dientes.
Sí. A ver, yo te cuento. A ver, ahora mismo, pues mira, por decirte una cifra, el 99% de la población, uh-huh, ¿vale? Somos bruxistas, ¿vale? Por el estrés, por el ritmo de vida que llevamos, sí. Por las preocupaciones, etc., solemos rechinar mucho los dientes, entonces hay un desgaste. Obviamente, identificamos también en la clínica, cuando hay un desgaste, el motivo por el cual lo identificamos es porque cada diente tiene que tener su anatomía, ¿vale? Y cada diente sirve para una cosa. Con los caninos, como bien sabes, acaban puntiagudos, ¿vale? Porque es con lo que desgarramos la comida. Las muelas es con lo que trituramos la comida, ¿vale? Entonces nuestras palitas es con lo que cortamos la comida. Entonces la boca siempre tiene que estar sumamente equilibrada porque cada diente tiene su función.
Y lo que queremos es que tengan esa anatomía para que sigan teniendo su función.
Correcto.
¿Se consigue esa anatomía para que sigan teniendo su función?
A ver, ahí sí, claro, por supuesto. Importante lo que tú me estabas comentando antes de lo del tema de la férula de descarga, porque, a ver, si la férula de descarga lo que estamos haciendo es prevenir que vaya a más, ¿vale? Que ese bruxismo que tenemos por el día a día... nuestra vida, ¿vale? Nuestra manera de morder, nuestra articulación, el ATM, es importante y claro, por supuesto que se puede volver a tener el diente que en un principio, pues antes de ese desgaste tan rápido, pues poniendo, como bien has dicho, pues haciendo unas carillas, reconstruyendo el diente, uh-huh, pero sobre todo primero viendo que esa persona, lo primero es que si no se pone una férula de descarga, si ha desgastado sus dientes, obviamente todo lo que le pongamos en clínica, el proceso de duración es mínimo. Es decir, nosotros en la clínica tenemos muy claro que si un paciente bruxista viene a la clínica a ponerse carillas, tenemos que hacer un estudio previo, lateral, frontal, para ver cómo muerde, si rechina los dientes, si aprieta, si mueve los dientes de una parte a otra. Entonces, si no tiene un compromiso con la clínica en el cual sabemos o lo vemos que va a ponerse la férula, es preferible que no se haga nada. Porque se haga lo que se haga, si no va acompañado de una férula de descarga para dormir o incluso por el día, todo lo que en la clínica se le ponga, es decir, una reconstrucción, una carilla, un empaste, un pequeño empaste en el borde del diente, se le va a caer. Se le va a caer.
Que vamos a empezar otra vez con el círculo.
Claro.
Es decir, vamos al kit de la cuestión, lo neutralizamos y a partir de ahí volvemos a reconstruir. Cuando hablamos de una sedación total, de todo este tipo de tecnología puntera, hablamos de... ¿podremos pagarlo?
A ver... A ver, esto es como todo, Susana. Obviamente, mira, pues ir más lejos, el miércoles hicimos una sedación completa a un paciente que nos lo pidió. Contactamos desde la clínica con unas chicas anestesistas de Castellón, ¿vale? Vinieron a la clínica y bueno, pues se hace una sedación. La sedación, obviamente, no nosotros va en función de lo que cobren los anestesistas, va aparte. Pero bueno, el que podamos disponer y que el paciente siempre sea el que decide, oye, pues prefiero tener una sedación que cuesta X y despertarme y ya tener todo el tratamiento en boca. Pues bueno, eso como bien siempre les digo a mis pacientes, la última palabra la tienen ellos.
Sí, era una forma también de que la gente entienda que al final eres tú la que decides qué calidad de vida quieres tener y qué cosas superas bien, qué cosas no superas bien, y que tienen la posibilidad de que se les pueda anestesiar completamente, porque no todas las clínicas dentales te lo ofrecen. De hecho, no sé si habrá alguna más que lo pueda ofrecer. Yo, porque me lo acabas de decir, Yolanda.
Bueno, a ver, nosotros tampoco estamos muy pendientes de nuestros compañeros o profesionales que trabajan aquí en la zona de Villarreal. Nosotros estamos más pendientes de lo que nuestros pacientes nos demandan como pacientes, del día a día que estamos aquí en la clínica y vemos, pues, o notamos o percibimos de alguna manera que el paciente pues está más nervioso o menos nervioso. Entonces, darle esa posibilidad de tener una sedación completa, de que el doctor pueda trabajar, el odontólogo, el cirujano, pueda trabajar en la boca del paciente y que el paciente no esté nervioso.
Es que eso
es una pasada. Es una pasada, Susana. Es una pasada para el doctor, sobre todo para el paciente, ¿vale? Porque es una sedación
no... Y tener al anestesista todo el tiempo al lado controlando al paciente.
Totalmente.
Es decir, desde luego el profesional está trabajando con toda tranquilidad, concentrado absolutamente en su trabajo y, claro, y no está pendiente de que el paciente en un momento dado entra en pánico.
Tenga un impulso.
Sí, sí. Esto es que no se puede remediar. Y de verdad, hemos tenido esa convicción desde siempre de que el dentista era lo que más pánico nos daba. Cuando, no sé, hay mil cosas, ¿no? Porque hay cosas como, por ejemplo, la estética normal y corriente, que no hablo de la estética clínica, sino de la estética normal, donde realmente se sufre. Las permanentes antes era un martirio hacértelas. Y que hoy en día el dentista, lo que puede sufrir es mínimo, pero tienes una aprensión increíble.
Sí, sí, sí. A ver, nosotros lo que estamos intentando hacer desde Setú Clínica es transmitir calma. Calma, tranquilidad, relax, que el paciente tenga un abanico de posibilidades donde poder decir, bueno, pues hasta aquí puedo llegar y prefiero tener, pues oye, que vengan dos anestesistas, que organicen lo que es todo el gabinete, que el paciente pueda entrar, pueda tener un diálogo con el odontólogo, con el cirujano en este caso, que tengan un tú a tú y que esté más tranquilo. A ver, yo para mí lo del tema de la sedación completa ha sido un éxito 100%.
Ese cuarto gabinete que se ha dado a conocer al público, Yolanda.
Bueno, a ver, el cuarto gabinete viene porque, gracias a Dios, el volumen de pacientes que tenemos y bueno, pues nos lo pedían. No nos lo pedían así como, oye, hacer un cuarto gabinete, sino que las agendas, los tiempos, las esperas, al final teníamos que darle una vuelta, un giro de tuerca. Y hacer, pues, de lo que te estoy comentando, de hacer una clínica dental donde la gente entre y crea que es un spa. Es muy bonito eso, es muy bonito que la gente se siente y nos lo transmita, que es como bien te he dicho antes. Me vuelvo a repetir un poco porque quiero transmitir lo que hemos hecho, lo que nos ha costado, y es una clínica totalmente diferente. O sea, es una clínica con calma, con relax, con sus tiempos, sus protocolos, y luego el cuarto gabinete, pues Susana, ha sido para tener un poco más de afluencia, ir un poco más rápido en los tratamientos, disponer de un gabinete más grande donde, pues bueno, se puedan hacer, como bien hemos dicho, cirugías con sedación completa. De todas maneras, también los gabinetes que nosotros disponemos en la clínica anteriormente de hacer la reforma eran grandes y siempre hemos hecho lo mismo. Pero sí que hemos incorporado, pues bueno, nuevas tecnologías, pues hacemos diseños de sonrisa, tomamos medidas con un escáner, hemos quitado un poco el alginato a la hora de tomar medidas, porque también es un poco desagradable. Hay gente que le tiene mucha fobia, incluso llega a tener un poco de arcadas, un poco de... Entonces, todas estas cosas que al paciente en un momento dado le puede llegar a molestar, ya no lo tenemos. Lo tenemos también, porque quiero decirte, lo que siempre ha funcionado no hay que cambiarlo. Pero la innovación, la tecnología, el escáner intraoral, que escaneas la boca del paciente sin tener que ponerle una cubeta con un alginato, que es una pasada.
Es de donde se hace el molde, para que la gente lo entienda.
Correcto. Nosotros, en vez de, bueno, pues obviamente hay tratamientos que sí que tienen que pasar por un alginato, por un molde, por una cubeta, para tomar unas medidas, y hay otros, por ejemplo, que pues por una ortodoncia transparente escaneamos la boca con el escáner intraoral y directamente desde la clínica automáticamente se manda al laboratorio, con lo cual los tiempos para el paciente son menos. Quiero decirte, imagínate, tomas la medida de en boca y automáticamente al minuto lo tiene el laboratorio para poder realizar las férulas pertinentes a ese tratamiento, las
con
que
total
necesite.
Precisión, claro.
Claro, con total precisión. A mí me gustaría mucho que la gente pasase por la clínica, lo viese, viera un poco lo que es la clínica. Estamos a esperas de hacer, que ya os lo comentaré, porque me gustaría que vinieseis a hacer una inauguración para todos nuestros pacientes y futuros pacientes, que ya os lo ya te diré la fecha, que aún la tenemos ahí en stand-by, pero bueno, esperamos que salga un poco, que la lluvia nos dé un poco de tregua.
Sí. Bueno, en Valencia ya han levantado las restricciones, hará hora y media aproximadamente que han dicho que se acabó.
Genial, porque venimos, claro, nosotros venimos de Valencia y también ha sido un poco una semana un poco caótica,
sí,
con
todo
lo que ha pasado allí. Obviamente, pues bueno, emergencia nos estaba informando de todo día a día, entonces no sabíamos si abrir, no abrir, si venir, no venir. Pero bueno, justamente, pues bueno, gracias a Dios ya se ha levantado.
Pues ha remitido, no ha habido ningún problema.
Nada, no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario.
Estamos a la espera de la inauguración de la clínica Setú. La inauguración que está trabajando, que está todos los días abierta, pero esa presentación oficial de esa tecnología y también de ese cuarto, digamos, ese cuarto gabinete. Donde la gente va a poder sentirse como en casa, ¿no? Yolanda,
Dime.
Solo te queda decirnos la fecha cuando tú la tengas,
sí,
para poder invitar,
sí,
a la gente.
Sí, sí, sí. A ver, como todo, nos faltan una serie de cosas que, bueno, que lo hemos estado hablando y vamos, bueno, nosotros cerramos en diciembre, como bien has dicho. Abrimos el 8 de enero y bueno, y como en todas las reformas y en todas las obras que quien me esté escuchando igual se pone en mi piel, pues bueno, nos faltan una serie de cosas, unas pequeñas cositas que yo y mi equipo, que es con quien estoy trabajando codo a codo día a día, hemos pensado que bueno, que ya que vamos a hacer una inauguración después de una clínica que lleva 16 años abierta,
claro,
vamos a hacerla en condiciones.
Pues Yolanda, un placer que hayas venido. Espero que no seas la última vez que nos vayas contando cositas, incluso que nos traigas algún paciente que haya disfrutado, por ejemplo, de estas cosas que ahora están aquí en la ciudad de Villarreal. Yolanda Manzanera San Francisco, gerente de la clínica Setú, que está en Pío 12 30 bajo desde hace 16 años.
Sí, la verdad es que sí.
Gracias, Yolanda.
A ti.
Puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Estás a la 92.2 FM.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Setú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Setú. Avenida Pío 12, 30.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva McStream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas McShaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
Miren, y ahora tengo así en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Vita Rufat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Anna Claramonte, bon dia.
Bon dia.
Miren, elles són coordinadores del grup de dones de Villarreal, però també són de la red internacional de dones de negre. A mi m'agradaria molt que explicareu lo de les dones de negre, per favor.
Bueno, bon dia a totes. Nosaltres estem encantats d'estar aquí en la ràdio i volem explicar que la xarxa internacional de dones de negre és una xarxa feminista i antimilitarista, és a dir, estem per la pau al món. Entenem que tota la gent vol que en el seu país, en la seva ciutat, no n'hi hagi guerra i les feministes recolzem això, que se treballe per la pau i no per la guerra. I com a grup de dones, som un grup de dones feministes d'aquí de Villarreal que portem ja molt de temps treballant perquè n'hi hagi més igualtat i equitat, perquè el que volem també és que n'hi hagi equitat en el poble.
Dins del grup de dones de negre, el nostre lema és dones construint la pau. És a dir, nosaltres, com ha dit Vita, no volem les guerres, com a feministes i com a dones, persones no volem les guerres, però a més... el compromís nostre és construir la pau, és a dir, sabem i som conscients de que sí que estan les guerres i que existissin, però això, el nostre objectiu en aquest moment, sent conscients de que les guerres estan, pues això intentem i la nostra lluita i la nostra aportació és i la nostra intenció és construir la pau, com a dones de negre construint la pau.
Uh-huh. Jo recordo veure-vos farà 3 setmanes. Uh-huh. Estàveu baix en la plaça de l'Ajuntament, havíeu posat una catifa, havíeu encès uns ciris...
una bandera.
Per a la gent que no sap el que feu cada últim...
No, primer dimecres de mes.
Què feu cada primer dimecres de mes?
Pues cada primer dimecres de mes es concentrem a la plaça, donar suport al poble palestí i... denunciant el genocidi i per supost, pues, intentar, nosaltres la nostra intenció és, el que he dit abans, més intentar que la guerra acabi. Cada dimecres ens somiem en que eixe dimecres, i sobretot Vita quan diu anem a la plaça perquè a veure si ja d'una vegada s'acaba la guerra.
Que feu és visibilitzar el que està passant al nostre costat, pràcticament.
Sí, perquè els mitjans de comunicació no prenen mesures per a explicar el que passa realment, no? L'abús que està fent Israel sobre el poble palestí des de l'any 48, no és que siga d'ara, ja és... I llavors hi ha que explicar un poc la història del poble palestí i de la seva terra. Nosaltres, quan diem construir la pau, ens referim a que estem fent accions per a que i sa pau se produïsca. Per exemple, nosaltres demanem que Vila-real siga un poble lliure de violència, lliure de violències masclistes, de violències patriarcals, diguem, però una de les violències més grans que n'hi ha és la guerra. I nosaltres pensem que si n'hi ha guerra, si no n'hi ha pau, no n'hi ha salut per les dones. Per tant, una guerra en Europa o una guerra en el Mediterrani va repercutir a que nosaltres tinguem menys beneficis a nivell de salut i a nivell de serveis socials i de tots els pressupostos, perquè els pressupostos s'encaminen cap a la guerra i no cap a la pau. Llavors, la nostra idea és sempre fer accions per a que la gent entenga com és aquest conflicte. Nosaltres no tenim res que veure en el conflicte.
I d'alguna manera, aquestes concentracions, evidentment, formen part d'aquestes accions que nosaltres considerem que és construir la pau. O sigui, d'alguna manera, visibilitzem, com bé tu has dit, que n'hi ha gent que no sap de què va quan està allà al costat de casa. Però és que realment nosaltres en aquestes accions, en esta concreta, concret, n'hem fet més, però esta concret és això, no? D'alguna manera construïm la pau. Cada primer dimecres de mes estem en la plaça a les 7 de la vesprada. Llegim manifest que mos aplega de les dones de Palestina, o el que mos aplega, el que siga, o el que nosaltres considerem que tenim que llegir. I a més, pues, llegim poemes, arrepleguem fets de gent que ha estat allí, de persones poetes, de metges que han estat en l'hospital, com per exemple el 13, que no se mos oblide, el 13, el dijous 13 de març, tindrem una xerrada al Mondina a les 7 de la vesprada, on vindrà Islam, que és una doctora, que ella
pot... Islam Hadam Nassar, que és una nutricionista que ha treballat allí en l'hospital en Gaza, o sigui, que sap perfectament el que està ocorrint allí.
Oh, perquè va estar, va estar els primers 4 mesos de guerra, hasta que per allí. La sort que ella tenia la nacionalitat espanyola, perquè ella ha estudiat així, és doctora i a més és treballa a la facultat, o sigui, que ha estudiat així, entén el valencià per a valencià, però ella estava allí i estava treballant a l'hospital, però 4 mesos de guerra es va viscut. Després va poder vindre perquè tenia la nacionalitat espanyola i entonces se va vindre. I ella està, ja ha vingut a la UCI, ja ha vingut també a Betxí, ara nosaltres la portem a Vila-real el dia 13. Molt interessant escoltar a Island, molt interessant. És jove, però en molta experiència i ha viscut moltes coses i té molts datos que donamos i és molt il·lustratiu el que ella conta perquè ens situem realment el més encara en el problema de Palestina.
També ve un doctor, no?, en aquesta xerrada.
Sí, el dia 13 de març serà una taula redona en Esmundina, a l'eixa de la vespre, i vindrà, de més d'Islam Hamdam, vindrà també el doctor Saban Kilani, que és un home que està aquí treballant en la plana, és el cap de nefrologia. És una persona molt... la gent deu de saber que nosaltres hem tingut sempre relacions en Palestina, perquè molta gent venia a estudiar aquí antes de que tingueren ells universitats. Entonces, València, aquí, la comunitat ha estat sempre en gent de Palestina. I aquestes dues persones faran testimoni del que està passant allí i com podem fer per a que això acabe la guerra ixa, el genocidi que diem, no? O sea, que vos convidem a tots perquè estigueu el dijous 13 de març a la taula redona que farem a la Casa Esmundina, a l'eixa de la vesprada.
I que és molt interessant, de veritat, que s'apropen, perquè és interessant, perquè jo crec que, igual que l'altre dia quan te vas apropar a la plaça, mos vas veure, i vas veure que teníem aquells mapes, que eren superil·lustratius, de veure realment què passa, no? I ahir ho veus clarament. Entonces, jo crec que escoltar-los a ells, jo al metge no l'he escoltat, jo he tingut la sort d'escoltar dos vegades a Island i, vamos, no me pedre per supost la tercera, però que en este cas ella parlarà de Gaza, però també és veritat que ella va intentar també, ja que està dins del context del dia 8, pues va parlar-nos de lo que les dones palestines, la situació de les dones palestines, val? Entonces mos va parlar també d'això, encara que no obviarà, per supost, el conflicte i explicarà tot, encara que també tenim el metge que mos explicarà ese tema, no? Però abans, Susana, no mos hem d'oblidar, no?, del 8.
El 8, perquè a més el 8 en el document que me vau passar diu que aneu a concentrar-vos a les 12 a la plaça de Major de Vila-real i la lectura del manifest serà solidaritat amb les dones afganeses.
Sí. Això ara ho explicarà un poc més, Vita. Jo sí que vull dir que nosaltres ens concentrem com tots els anys, des de fa prou anys a les 12 del matí, que ara aquest any és característic perquè cauen dissabte, va ser un poc diferent en el sentit de que pot haver més gent. Vam proposar a la regidora que ens portaran a batucada per fer una mica de cridada, ja que la gent estarà per el centre del poble. Entonces anem a concentrar un poquet a veure si d'alguna manera pues, la gent pues, se consciència de que el 8 de març, independentment que es... que se, que se ven, que se diu que és la festa de la dona, tal i que qual, per a nosaltres pot ser una festa de la dona i no anem a renunciar a una festa que tenim, evidentment, però per a nosaltres és una festa reivindicativa, és dir, per a nosaltres és una data molt reivindicativa, nosaltres la igualtat no la tenim, entonces nosaltres la tenim que seguir lluitant cada dia i si el 8 de març tenim la possibilitat de en un micròfono expandir a la gent quina és la lluita que necessitem encara fer les dones, que és molta, pues perfecte, no? Entonces nosaltres farem i se comunica, després explicarà Vita lo de les ganes, però farem el manifest, que és un manifest molt bonic, ja el tenim preparat, i després pues farem un reconeixement a una dona del poble, que ja portem, ja és el segon any que ho farem. És un reconeixement públicament i donem un diplometa, un ficagur de dones, atorga este diploma a fulanita de tal perquè considerem que la seva tasca tant a nivell treballar de treball com a nivell social com tal està fent per la igualtat, no? Entonces, això també estarà ahí a la plaça.
És públic el nom d'ella? És públic? Ho podem dir? Podem...
No, hasta
este día no podem.
Queda poquet.
Ja, però no m'ho dicen. Ahí sí que sí, jo no volia ni nomenar això perquè sabia que m'ho diries, però no puc perquè no m'hi dicen. Jo saps que jo t'ho diria, però no m'hi dicen. Entonces, està bé. Jo crec que estarà bé. La gent ha de vindre perquè jo crec que possiblement molta gent se ficarà contenta de que siga esta dona la que anem a reconèixer. Entonces, jo penso que sí, no? És una opció que nosaltres vam barallar. Sempre és un reconeixement que vam encetar l'any passat i que anem a portar a terme. També volem dir que no busquem ninguna dona de fora ni de dins, que si alguna vegada és de fora, pues perfecte, però sempre busquem algo, una dona que estigui lluitant, encara que estigui lluitant dins de sa casa, com a mestressa de casa. No sé, és que me dona igual, o com a metgessa, o com a funcionària, o com a treballadora de les magasins de taronja. Dona igual. La qüestió és que per nosaltres siga significativa en la nostra lluita per la igualtat de les dones, no? Entonces, per nosaltres com a feministes és aquest reconeixement que volem portar a terme cada 8. Després, pues, farem això, llegirem tot això i ara, pues, Vita, que expliqui per què este any donem suport a les dones, solidaritat a les dones afganes.
Sí, sí, la gent que ens està escoltant ja deu de saber que els drets de les dones, que són els drets humans, no s'han aconseguit sense tindre que lluitar. I tenim el risc de que arribi un monstre com el que ha passat ara als Estats Units en què ha llevat tot el pressupost per la igualtat. I un altre problema greu que tenim és Afganistan, un país on les dones estaven ja... El grup de les dones afganes eren un grup feminista superreivindicatiu i treballant per la igualtat en el seu país, però quan han arribat els talibans han perdut tots els drets. No poden eixir al carrer si no van tapades,
estudiar.
No les deixen cantar, han tancat les finestres perquè els homes no vegin a les dones perquè diuen que elles es provoquen. O sea, han perdut tots els drets, estan cosificades. Si ja de normal la societat patriarcal cosifica les dones, en el cas de les dones afganes és brutal. És una destrucció, voler destruir a les dones, gastar-les només per al benefici o el plaer dels homes, no? Entonces, les dones afganes hem connectat en elles perquè teníem connexió en Rava, en les organitzacions d'allí, des d'antes de que arribaran els talibans.
Com a dones de negre.
Com a dones de negre estan també en la xarxa internacional de dones de negre, però ara estan exiliades perquè han tingut que fugir d'allí. Allí queden moltíssimes dones, però estan en contacte en l'exterior per aquestes dones que estan vivint, pues una, en concret en València tenim una dona que està en contacte amb les dones afganeses i porten materials que fan elles, pues coses artesanals, no? I este any en tota Espanya el dia 8 de març se reivindicarà els drets d'aquestes dones per a que la ONU i totes les entitats internacionals fiquen, facin per aquestes dones perquè no seguisquen i que no negocie ningú en el govern dels talibans. Ningú estat ha de negociar en ells perquè si no elles seguiran marginades i sense drets. I per això volem reconèixer en este 8 de març a les dones afganes i també pues, treballarem, i direm en el manifest, totes les pèrdues que estem tenint ara en esta ola que diem de dretositat que està en el món, no? En Estats Units i també en Europa tenim que tindre compte i estar en el carrer i visibilitzar lo que estem fent perquè podem perdre-ho sense que ens donem compte, en un en un dictador, com pot passar en Putin, en Rússia. També tenim, anem a recolzar a totes les dones que estan lluitant en el món per la igualtat, les dones russes, les dones d'Ucrània, les dones, perquè les dones russes, encara que estan en guerra al seu país, elles estan reivindicant la pau, i també mos passen les consignes. O sigui que l'objectiu de la pau, les dones i els drets de les dones que se fiquen en marxa i que no s'anulen, és el nostre objectiu en este 8 de març.
Han d'entendre en el que diu Vita, que n'hi ha, que han aconseguit molt des de que estem lluitant les feministes, però que se pot perdre en anys, s'ha aconseguit coses i estem millor, però que falta molt, vale, tot això. Però és que lo més trist i lo més perillós és que el que s'ha aconseguit durant molts anys, pues es pot deixar de perdre, encara que parega mentira d'avui per demà. Encara que parega mentira, però pot perquè en el moment en què canvia la situació i la extrema dreta se pot posar en els governs, pues perfectament a retirar tots els pressupostos per igualtat i contra la violència de gènere i acabar-se tot en no res i convertir-se, i també n'hi ha que tindre en compte. Jo ahir escoltava la Carmen Calvo i és fabulosa, la tinc que tornar a recuperar, però és veritat que s'han aconseguit moltes coses, però que no ens pensem que falta molt per aconseguir i que tenim que estar ahí. I no mos tenim, i sí, poden, és que ja donen suport, ja està el 24 hores, el no sé què, el 116, el 016, tot això està ahí, i tal, però que pareix mentira i no volen ser pessimistes perquè no ho som, ni Vita ni jo, però el perill està ahí. Entonces, en això que volem dir este 8 de març? En això volem dir este 8 de març que la lluita continua i forta.
Ha impressionat molt el que ha dit Vita, perquè m'han enviat un missatge Rosa, i diu que cap dona hauria de ser invisible perquè els xiquetes que volen estudiar, per les mares que volen treballar i per totes les que resisteixen. Que estem amb vosaltres.
Ah, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
L'esperem el 8 de març.
Sí, a la plaça, i que estigui amb altres. I si vol llegir el manifest, el deixarem que llisca, Rosa.
Clar que sí.
En força, i és molt bé.
És que impressiona. Estem pensant en bueno, ese sostre de vidre que tenim, en ese... Però, ojo, que quan escoltem que una dona la tanquen dins de casa.
Sí,
que no puga ni anar a l'escola, que no puga eixir al carrer a comprar, que no puga eixir a veure els seus companys o amics o familiars, que no puga cantar, que no se puga escoltar la veu. O sigui, on s'ha vist d'això? És que les persones, les dones...
On s'ha vist d'això? La història evita que s'està veient. Mira, Clara me diu, dones d'arreu del món, unim les nostres veus, les nostres germanes... Ui, que me dóna sentiment. Afganes necessiten suport, visibilitat i acció. Esteu a soles.
Sí. Uf. Ho farem. El dissabte està delicat per ella, sí.
És terrible, no? Nosaltres, evidentment, a mi no m'agradaria que existís el 8M.
Clar,
és a dir,
tampoc.
No tenia que fer falta, som sers humans, no? És que, però és que quan podem sentir coses com aquestes, que a les dones les tanquen, és a dir, és que no hi ha raó de ser. Això és... Claro. És increïble.
Sí, és que igual perquè igual que
clar,
igual per exemple que la gent a lo millor, molta gent jove no ho sap, és dir, el 8 de març, pues perquè se va es començar el 8 de març, pues realment quina és la iniciativa del 8 de març? Pues a estes dones que van tancar la fàbrica de textil, vale? Que els van cremar, les tanquen dins i les cremen cremades. Pues diu, el lila perquè és el color femení, perquè pues perquè elles estaven teixint en aquest moment la tela violeta. Entonces la gent, mira, a mi s'ha ficat tot el cos ple de gallina. És a dir, tu imagina aquelles dones, fa un segle llarg ja, tancades allí dins, sabent que van a morir-se simplement perquè estaven reivindicant millor salari i menys hores de treball, i igual que els companys.
Mira, Marta me diu, ser dona no hauria de ser un acte de resistència. Les dones afganes mereixen llibertat d'educació i un futur digne.
Sí. Claro.
La ONU dedica, ONU Dones, UNIFEM, dedica este any tot el 8M en frases de solidaritat en les dones afganes, perquè és prioritari, perquè, per exemple, ja vos dic, el Trump ha congelat els pressupostos que van dedicats a igualtat. Per tant, el que està passant en Afganistan pot passar en Estats Units i pot passar en un altre país d'Europa, perquè sabem que n'hi ha gent que està esperant la mínima per dir, no, és que tenemos que invertir en armamento, en comptes d'invertir en els temes d'igualtat o en d'educació, que és el que nosaltres estem defensant. Les dones afganes necessiten la nostra solidaritat no solament èticament i de paraula, sinó també econòmicament, perquè moltes d'elles tenen que fugir d'allí, però ja perquè van a matar-les, van a...
Està clar, és que les dones a nivell...
Tenen que fugir, com
a nivell, siga. A nivell d'Espanya, per exemple, nosaltres, claro, estem, mos falten moltes, tenim el sostre de vidre i tot el que tu vulguis. Però, claro, pensant en les afganes, el que estan patint realment, en, com hem dit antes, ja no cal repetir, el del tema de tancar, no sentir la veu, no, que no es... Vale. Això és de veritat, és que pareix surrealista que puga passar, i passa, saps? Per, és que...
Perquè Afganistan no ha sigut sempre ja un poble fascista o un poble talibán, Afganistan ha sigut una democràcia fins que han arribat els talibans, però tant les dones estaven pel carrer i la que volia se ficava al vel i la que no se volia. Ficava. Però no n'hi havia com ara, fet, que no
esa,
tenen per ningú per dret.
I sa lluita que sempre han portat i sa associació i organització que sempre han tingut. Ha sigut...
Sí, sí. Rava com... era una de les organitzacions...
Que ningú està lliure de perill. No, hem de pensar que ningú està lliure de perill i que la llibertat ha de ser per a tots els sers humans i el respecte per a tot ser vivent.
Per això nosaltres sempre diem que nosaltres, el grup de dones de Vila-real lluita per la igualtat, la pau i l'ecologisme. És a dir, nosaltres ho enjuntem tot des transversal perquè nosaltres necessitem... Per tenir igualtat necessites pau. I per tenir pau necessites igualtat. Si no necessites pau i no n'hi ha igualtat, això no és veritat. No n'hi ha pau perquè n'hi ha una part de la societat que no està en pau. ¿Vale? Entonces, les afganes, és veritat que este any, vamos, tota la solidaritat per a elles, però també n'hi ha dones propers de nosaltres que estan esclavitzades dins de la seva pròpia casa i no estan junts, i les coneixem perquè se mos aplegue, no? Entonces, d'alguna manera, per això nosaltres, quan dia habit abans, cada 8 de març, cada 25 de novembre, sempre portem a terme esta concentració i sempre portem la demanar que se considere a Vila-real se declare lliure de violències. Claro, què vol dir lliure de violències? Ja està, un document i van, no, que tots els agents socials, tota l'administració pública, ajuntament, la sanitat,
educació,
sanitat, totes les agents socials, hem de treballar i fer lo possible per a que Vila-real estiga lliure de violència per a les dones i, a més, ser capaços de poder volcar, totes les agents socials tenim relació amb dones, poder volcar dades, saber realment al nostre poble quanta incidència de violència tenim, que ne tenim, que ne tenim, i molta. I tots, Antonia, no els policiers, Rosaries, tots intervenen en gent i tots poden saber quanta violència n'hi ha. Entonces hem de ser capaços de conseguir en aquest document que ens hem de ficar a treballar totes les que, associacions i totes les entitats que hem nomenat, tant l'Ajuntament, tot el que hem nomenat, junts, ser capaços de saber i realment intentar saber què és lo que tenim a Vila-real de violència i intentar ja treballar.
I que Vila-real se mereix això, igual que hem sigut pioneros en la taronja o pioneros en les rajoletes, podrien ser també pioneros i ser un exemple en les qüestions de violència. El 8 de març és un dia de festa, però és un dia de manifestació, perquè els drets no són iguals, encara que les lleis siguin igualitàries, la realitat que tenim no és ixa. Per tant, el 8 de març, i ser a la plaça, per veure-nos i per recolzar-nos i estar fortes, és fonamental. Convide a totes les dones del poble i als homes que siguin també, perquè hi ha molt homes que també estan per aquest treball de la igualtat, que vinguin i que estiguin amb nosaltres a les 12 del matí.
Muy bien, pues Vita, Arrufat, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Anna Claramonte, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos exposat en tot el que esteu treballant.
Pues gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat d'esta finestra, de poder-nos també fer escoltar i que mos escolte. Sabem que Radio Vila-real escolta molta gent del poble, per no dir quasi tot el poble o tot el poble. Per tant, per a nosaltres és una oportunitat que mos doneu d'una finestra per a que se mos escolte i que sapiem la gent què és el que estem fent i per què ho fem, claro, perquè al final ho fem per el benestar de tots i totes, sobretot de totes, però tots i totes, i sobretot tots, també tenen dones, tenen filles, tenen germanes, i tots patim d'alguna manera. Ja. D'alguna manera, també els homes tenen que ficar-se al cap que també la pateixen la violència de gènere.
Clar que sí, clar que sí. Un abraç.
Gràcies.
Así, entonces con cadera y con un poquito de como con sacando un poquito el culo, ¿no? ¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte! La espaldita recta. ¡Qué burra!
Nos hemos tomado unos vinos.
Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi.
Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar.
Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida, y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar, porque es que tiene que bailar.
Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Atención, amantes de las experiencias únicas. Arriba a Villarreal, la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Axiobi. Patrocina l'Ajuntament de Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
I tenim així en Ràdio Villarreal a Sier Meriño, és professor de valencià. Molt bon dia, Sier.
Bon dia.
El 58,61% de les famílies de la comunitat valenciana han participat en l'elecció de la llengua base per als seus fills. En Castelló, concretament, en la província de Castelló, les dades per comarques són les següents. En els Ports, 67,26%. En l'Alt Millars, 55,43%. L'Alt Palància, 59,60%, el Baix Maestrat, 52,9%, l'Alcaldetén, 57,17%, la Plana Alta, 61,91%, i la Plana Baixa, 60,26%, l'Alt Maestrat, 64,55%. De les tres províncies, Castelló, on més participació hi ha hagut. Eres conscient d'això, Aitor? Sabies?
Esta dada en concret no, però sí que tenia les dades de participació de Castelló i ve un poc la idea que se'm quedava era que en les zones valencianoparlants n'hi havia hagut més participació que en les castellanoparlants.
El conseller José Antonio Rovira dia lo següent sobre estes 339.411 famílies que van exercir el seu dret al vot de les 579.000. Escoltem-lo.
Es la primera vez que se ha dado voz a los padres y madres en materia educativa para elegir la lengua base de sus hijos, más valenciano o más castellano. Estamos ante un porcentaje muy importante. Prácticamente casi el 60% de las familias han votado. Exactamente el 58,61% de las familias de la Comunidad Valenciana han participado en la elección de la lengua base para sus hijos, que se aplicará en el próximo curso. Porque han participado prácticamente casi 340.000 familias, exactamente 339.411. Por provincias también podemos ver que la mayor participación se da en la provincia de Castellón, con un 59,81, seguida de Valencia, con un 58,81 y por último de Alicante, con un 57,96. Pero claro, realmente la diferencia es mínima. Estamos hablando de cifras, resultados muy similares. Los datos de participación también nos reflejan que en las zonas consideradas por la Llei d'Ús i Ensenyament como castellanoparlantes, la participación ha sido un poco inferior a las zonas consideradas valencianoparlantes en la Llei d'Ús.
Se l'ha oblidat que així en la província de Castelló hi ha hagut comarca que ha tret un 67,26%.
Sí. Com a valoració de les declaracions, la primera cosa que em crida l'atenció és que s'oblida de la normativa que n'hi havia abans, que eren les línies, no? O sigui, diu que és la primera vegada que les famílies poden decidir sobre la llengua base, i això no és cert. Això el primer. I després ja podríem entrar a valorar la necessitat d'esta llei, no? I bé, ells se mantenen en el discurs que el valencià era una imposició, que ells volen fomentar la igualtat o la possibilitat que la gent, les famílies, trien en llibertat, i es voten tota una sèrie de legislació o de normatives, com per exemple la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià, la Constitució Espanyola, la Carta de les Llengües, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, etcètera, no?
L'Estep m'envia una nota de premsa i me diu: la conselleria avui ha donat les dades de participació en la consulta, les ha donat avui, però ha tornat a falsejar les dades. Segons la conselleria han participat el 58,61% de les famílies, però no és cert. I així fa referència als vots emesos. Han fet els càlculs del total de l'alumnat, però moltes famílies tenen més d'un fill o filla i, per tant, han emès més d'un vot. Així la participació de famílies és molt menor.
Clar, és cert. Per exemple, en el nostre cas, jo tenim dos fills, aleshores hem votat dues vegades, clar.
Després, a més, considerem que aquesta participació ve donada en gran mesura per la mobilització en favor del valencià que s'han desenvolupat en aquests últims mesos. Aquestes dades demostren que la consulta era innecessària i que no hi havia una demanda de les famílies en aquest tema.
Estic totalment d'acord. O sigui, esta consulta ha vingut a generar un problema, un conflicte, estem parlant de victòries i derrotes quan hauríem d'estar parlant de quan suports va tindre el nostre fill l'any que ve o de, no?, d'altres coses que realment són més importants, perquè això...
També diu que seguim exigint que la conselleria doni les dades dels resultats globals per llengües, i així ho reclamem. Per què volen els resultats globals?
Bé, realment els resultats globals els han donat ara, no? Jo crec que això és anterior a la publicació que acaben de fer, perquè este matí el que estava passant era que per xarxes socials, grups de WhatsApp, etc., estaven arribant els resultats, però de forma molt, molt fragmentada, diguem, no?
A nosaltres els han detallat molt permanentitzat, imagine que suposo que a la reacció que s'ha tingut. Diuen que els pròxims dies explicarem els mecanismes per tal que aquelles famílies que no han pogut votar puguen presentar reclamacions pertinents. Per què no han pogut votar les famílies?
A veure, n'hi ha hagut casos molt diferents, no? Jo he tingut alumnes que m'han preguntat i han tingut el problemes amb el NIE, perquè la seva família és d'origen estranger i tenien NIE i aleshores es faltava alguna dada. Uh-huh. N'hi ha hagut gent que ha tingut diferents problemes, no? Ahir veurem com resolen aquests casos, clar, i com se gestiona després l'emissió d'aixòs vots que han quedat sense emetre.
Si vols, anem a escoltar a Fampa Castelló, perquè ens ha donat unes declaracions, molts fan diversos talls de veu. Si te pareix, anem posant els talls de veu i anem analitzant el que ens està dient, en aquest cas, el comunicat que se ens fan des de FAMPA. Recordem que FAMPA és la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la província de Castelló. És una entitat social, laica e independent, integrada actualment per 253 associacions de pares i mares de la comarca de Castelló. Anem escoltant els talls. Txelo, mos les passes d'un en un i ho reflexionem entre Asier i jo.
Per aquest motiu, i independentment dels resultats que s'hagin ostès, FAMPA Castelló Penyagolosa continuem pensant que aquesta iniciativa posa en perill la qualitat educativa. Es preveu una disminució del valencià a tots els nivells del sistema educatiu i també és important recordar que serà impossible que respecti la preferència lingüística de totes les famílies i que hi haurà famílies que es matricularan en una opció distinta al que van votar.
Val. En primer lloc, o sigui, sobre la qualitat educativa, per a mi és evident, no? O sigui, si en compte de formar els grups per criteris pedagògics, com s'havia fet fins ara o com s'estava fent amb la llei anterior, passem a formar els grups per criteris lingüístics, diguem, de l'elecció de la família, pot passar que alumnat amb necessitats educatives especials acabi tot en un grup. Pot passar que xiquets o xiquetes que tenen enfrontaments o el que siga hagin d'acabar també en el mateix grup per una qüestió de llengua.
Que se parla qualitat educativa, parlava, i també parlava de la preferència lingüística, és a dir, tal volta tu vulgues un ensenyament en una llengua i no la pugues arribar a tindre.
Sí, clar, o sigui, depèn de les ràtios, pot passar que, per exemple, si n'hi ha 40 alumnes, no?, en un nivell i 35 voten una o 25 han votat, sí, 35 han votat una llengua i 5 han votat l'altra, els 5 que han votat la llengua no podran obrir un grup en aquesta llengua.
Quan antes era tindre la línia assegurada. Anem a escoltar un altre àudio.
Com hem dit, des del primer moment, des de FAMPA Castelló Penyagolosa, pensem que aquesta consulta no se tindria que haver fet mai. Significa, en definitiva, un fracàs social, val? Se centrarà a valorar resultats, tant com hem dit, no? I una segregació lingüística, que és el que volien que no mai haguera passat.
Segregació lingüística.
Clar, o sigui, vol dir que els grups se faran en base a l'elecció de llengua de la família, no? I això pot crear guetos o pot crear això, com grups que se distingissin per una qüestió d'elecció.
Escoltem un altre tall.
A més, tots sabem que el procés de consulta ha estat mancat de garanties i de mecanismes de control propis de la deliberació pública. S'ha dut a terme sense meses electorals i sistemes de vigilància per part de la comunitat educativa. I, a més, l'aplicació ha presentat moltes deficiències que puntualment hem anat denunciant.
Sí, per exemple, va haver un cas el primer dia, no?, que es veia que quan intentaves votar en l'aplicació, vaig en el mòbil, si el mòbil estava en vertical, no es veia bé tot el... Alguns casos han denunciat inclús que per defecte o que com que sols se veia la part de castellà.
A mi m'ha llamat molt l'atenció la manca de control de la comunitat educativa. És a dir, clar, no és una urna. Dona compte, per a votar el govern que vols, tu tens que anar a depositar la teua papereta i hi ha persones de tots els partits controlant-te a més, hi ha una autoritat, així no, no hi havia aquest control. A mi això me disgusta, m'enfada, és que no sé quina sensació tinc.
Ja, a més n'hi ha hagut coses molt, molt curioses o... que és, per exemple, tu a l'hora de emetre el vot, a més de dir quina llengua base volies per al teu fill o filla, havies de posar una sèrie de dades, diguem, que després per a la baremació en casos d'empat se van a tindre en compte. I això no era gens clar.
A veure, si ara això m'ho explica a mi la meva companyera. No, jo no ho entenia. M'explicava coses de la xiqueta com que coses, Txelo, no sé, per favor, obri del micro, perquè com que jo no he tingut, me quedava sorpresa. Coses com...
com punts a tindre en compte després a valorar, com si té germans o no en el col·le, el col·legi, si pertany al col·legi la primera opció o ha sigut opció segona o tercera.
Sí, és que n'hi havia coses molt poc clares, com per exemple en el tema dels germans, te posava germans al centre, però resulta que si, per exemple, anem a suposar que la teua filla està en quart de primària i tens un altre fill que està en segon d'ESO, això s'havia de comptar com a germans al centre, perquè se suposa que com que ara n'hi ha zona única en cada municipi, i aleshores a tota escola de Vila-real li pot correspondre qualsevol institut de Vila-real, és un germà en el centre, o sigui, és poc, diguem, jo que treballo en docència no haguera posat germà al centre en aquesta situació, és poc intuïtiu, no? Això una. L'altra, la zona, o sigui, te posava els instituts o el centre està en zona d'influència o en zona limítrof, no? I això, clar, molta gent ha pensat, si visc a Santa Sofia i la meva filla va a no sé quina escola que està a l'altra zona, és zona limítrof, no? És zona d'influència perquè... com que és zona única des de l'any passat, cada municipi, qualsevol escola de Vila-real seria la seva zona d'influència. I el mateix amb els instituts. I, en canvi, zona limítrof seria si volguérem dur-lo a un institut d'Almassora, de Betxí o de qualsevol altre poble.
No me digueu que no és enrevesat, perquè jo és que ja m'ha perdut.
I, a més, n'hi ha una altra cosa que també és una greuxant, que és que si tu t'enganyaves en el vot, o sigui, al posar aquestes baremacions t'enganyaves, no n'hi havia una segona oportunitat. No és que digueres, vaig a rectificar i fins a l'últim dia de votació se pot canviar com passa en altres processos. En aquest cas, si havies votat, se quedava aquest vot. El que podies fer era, en cas de ser una parella, que votara l'altra persona de la família...
comptava com un sol vot.
Comptava com un sol vot i aleshores a l'hora de reclamar, diguem que tenies un vot vàlid, un vot correcte. Però tampoc ningú te garantís que això siga així.
Clar, però és que estan jugant. És que, clar, no anem a parlar de que jugui. Jo no imagino que ningú pugui jugar en el futur dels nostres menuts, però com a que en algo que no s'havia fet mai se jugava molt i no te garantitzaven que tu sapieres fer-ho. Perquè clar, jo li diria, no, Txelo, impossible, això que m'estàs dient no pot ser, i ara tu me dius que sí, Asier.
Sí, això ha sigut així, i ahir no entrem a valorar ja què és el que van a fer de cara al curs vinent, perquè van dient coses, és com que han anat posant pedaços, no? Segons que anaven...
Quan arribava el problema, diem, bueno, pues ja, si ens arriba un altre problema, no hi havia una planificació on tu dius, bueno, vaig a fer-me una casa, evidentment, si els ciments no, és a dir, no està ben presentada, no, pues bueno, ja quan anem a posar la finestra, veurem si baix tenim fet la paret o no, no? Els resultats, quan, perquè clar, i una de les persones m'han dit, home, però no ha plogut, i han dit, no, que això ho podies fer des de qualsevol puesto. És que ens ha pillat a tot el món un poc a tres peus,
Es podia fer de qualsevol lloc, sí, però també és veritat que n'hi havia famílies que estaven tenint problemes i que el que els quedava era a ir abans de tancar el període de votació, anar als centres a que els ajudaren des de secretaria, que havien posat a disposició ordinadors i demés, no? Aleshores, com que ahir va estar tot tancat, no es va poder... N'hi ha hagut famílies que segurament s'hauran quedat sense poder votar per aquesta qüestió.
Tenim un altre àudio.
I no fa falta dir que n'hi ha vida educativa més enllà d'aquest procés de consulta. Des de FAFA Castellapenyagolosa continuarem treballant per defensar els drets lingüístics de l'alumnat, per garantir una educació de qualitat que respecti la nostra llengua i cultura i per crear un marc educatiu on la integració, l'atenció als alumnat que més ho necessite i el desenvolupament personal siguin prioritaris.
Clar, estan dient-lo. Val. Però jo ara, per exemple, pense, però si no van a donar línia de València, ho pense tal qual, eh? Perquè diuen que si, bueno, al final la línia se perdrà, com me garantixen això? Els professors, per exemple, de València, si no n'hi ha prou línies de València, es prescindiran en els centres d'aquests professors?
No, no, perquè realment, o sigui, a veure, diguem que la llei el que marca és uns percentatges d'una llengua o de l'altra segons els resultats, no? Però en cap cas se deixarà de donar valencià, o sigui, encara que la llengua que guanyi...
Sí, això és vull. És a dir, donat el cas dels nouvinguts que estan venint, uh-huh, és a dir, si nosaltres ja ens replantegem avui per avui que el valencià no ha de ser la llengua base, què ens espera?
Ah, no, clar, això sí.
És a dir, siguem coherents, perquè un nouvingut pensa, bueno, jo vinc, no sé de Marruecos, no? El meu fill el que sap és ara, pues mira, que depèn el castellà, que no sé si enguany estaré en València i demà estaré en Bilbao, no? Dic jo, eh? O sigui, quina il·lusió, i que com a professor de valencià, jo me plantejo la sensació que heu digut tindre i la il·lusió en la que feu les coses per a que això siga algo, un projecte sòlid.
Sí, clar, o sigui, aquesta llei el que transmet és la visió que el valencià és una molèstia,
clar,
no? O sigui, que n'hi ha molta gent que no el vol i que tal, o sigui...
Que això, és un impediment.
Això està clar, que és un... Ells han dit que no, que no són partidaris d'una llengua o d'una altra, no? Que és una llei neutral, però no és veritat perquè...
Per això, com es garantiran?
Mira, la primera cosa que vull tornar a la primera al primer dels talls de veu d'este home de la FAMPA, no? Que parlava, una de les coses que deia, que se'ns havia quedat un poc ahí per comentar, és el percentatge de valencià, encara que la llengua base siga el valencià, per exemple a Vila-real, una escola que hagi la llengua base valencià tindrà menys percentatge de valencià que abans d'esta consulta. O sigui, el valencià, encara que guanyi, perd. No? O sigui, això ja te diu moltes coses sobre el rerefons d'esta llei. O sigui...
Clar, doncs per això el que ens hem de plantejar és si realment esta consulta estava ben feta, que era per allò que diuen, no, no volem la consulta, perquè si mirem les bases de la consulta ja és una consulta on s'està sent un poc trilero, no?
Clar. Clar, i després que genera moltíssims dubtes de cara al que vos deia abans, no? A la formació de grups l'any que ve, a la inclusió, per exemple, educativa, no? que queda totalment... O sigui, fins ara se creaven els grups en base a uns criteris pedagògics i a intentar fer grups heterogenis i equilibrats. Ara tot això se'n va fer la mà, perquè... El criteri serà únicament el criteri de la llengua. Per tant, se generen tota una sèrie de dubtes. No sé, n'hi ha escoles, per exemple, que tenen dos línies, dos grups per cada nivell, però fan desdoblaments i no, s'ajunten els grups de manera en certes assignatures, se separen. Ara, si tenim un grup en valencià i un grup en castellà, i aquests desdoblaments, que són positius a nivell pedagògic i tenen un... No se podran fer, per exemple... O, no sé, altres situacions com persones repetidores, que Conselleria ha dit que aquestes persones mantindran la llengua en la qual han estudiat l'any anterior. Però si el grup que puja és de l'altra llengua, això no se sap com ho van a garantir.
Com que no sap? No serà real? No li podrà mantindre aquesta llengua? És a dir, no se sap, siguem coherents, siguem realistes, així, no se'ls podrà donar la llengua que ho han fet. Mm-hmm. Con lo qual tenim un fracàs escolar absolut en aquesta persona, que no se li podrà seguir donant classe en l'idioma que ha cursat ell.
És que al final... Tot va a la mateixa qüestió, que és per què hem de decidir això si en principi també en els percentatges de vot i els percentatges de cada llengua és el que deia este home de la FAMPA, no?
Sí,
o sigui, no era necessària la llei.
Tenim algun tall més de Josep?
Aquesta consulta no era necessària i només era servir per a generar confusió, divisió i instabilitat el sistema educatiu. La segregació de l'alumne per llengües no millora en cap cas l'atenció educativa, ni afavoreix l'educació plurilingüe, ni enriqueix la nostra societat diversa, plural i intel·lectual. Aquesta separació pot conduir a la creació de guetos lingüístics que dificulten la inclusió de l'alumnat.
Guetos lingüístics. Ojo, guetos lingüístics.
Sí, sí. És que és trist, però és així. És que és el que passava en l'última fase de les línies, que no acabava sent vot, o sigui, tria esta línia, ja no perquè és la que jo crec que hauria de fer el meu fill o filla, sinó perquè així no anirà amb no sé qui, no? I clar, o sigui, és això, és crear una segregació absurda, que no té cap base, no té...
No, en este cas, i a més, el que tenim que tindre clar és que el que no volem que ocorrisca i que des de menús els xiquets els ensenyem a que tots som iguals i que tots hem de jugar en tot el món i que no... pues, què passa? Que ara això ja no és. Perquè el que tenim clar és que els nouvinguts aniran a una classe, a una aula, i els altres a una altra. Real. Acier, anem a trobar-nos uns col·legis, un institut, anem a trobar-nos aquest tipus d'ensenyança.
Esperem que la justícia puga tombar això, no? Sabem que està en el Constitucional, n'hi ha un recurs, pensem que n'hi ha motius més que de sobre des de Famílies pel Valencià, però també des de moltes altres associacions, no? N'hi ha motius més que de sobre pels quals esta llei pot tombar-la perfectament el Constitucional.
Sí, però mentrestant?
Mentrestant, al centre sobreviurem com podrem i se farà, no? Però clar, és molt injust, realment.
La xarxa de llibres?
La xarxa de llibres, clar, si un any hi ha el grup tercer de primària està en castellà i l'any següent està en valencià, se suposa que hauran d'haver llibres en castellà i en valencià. Conselleria, una altra vegada, ha dit que ells garanteixen que,
sí, sí,
que n'hi haurà la dotació econòmica, però això són paraules que ja veurem, no? El curs que ve encara... Bueno, el curs que ve ja se veurien les conseqüències.
Clar, el pròxim curs diran, bueno, enguany el pressupost el tenim el que teníem, palostre ja estarà bé, però és que els menuts els han passat dos cursos. És que jo no sé com ens podem deixar que juguen en el nostre futur d'aixes maneres i siguen tan curplacistes.
Sí, no hauríem de consentir-ho. La veritat és que si més gent coneguera, sapiguera realment el que implica esta llei, el que està generant i el que va a provocar, és que jo crec que no estaríem, no sé, que estaríem prenent més mesures, no?
Sí, que hauríem, estaríem enfadats, molt enfadats, perquè és que d'alguna manera estan jugant en tots aquests valors, perquè ja no implica només l'ensenyança, sinó el fet de que, bueno, que tots som tots i que tots ens hem de mirar de la mateixa manera, sinó perquè, a més, van a dividir i, ojo, que els pares que se dividissin no porten res bo, eh?
Clar. Sí, no, és que és això. Ja s'ha generat una confrontació, inclús en certs centres dins del claustre.
Clar,
és una llei que no aporta res de positiu i l'única cosa que aporta és això, aquesta divisió, aquesta segregació, aquest enfrontament, generant un conflicte on no n'hi havia, no? Bàsicament.
I així en Vila-real tenim un institut britànic que ensenya 5 llengües. Jo és que... És a dir, tenim la sort de néixer en dues llengües, que això és una sort, i després paguem perquè quantes més llengües tinguin els nostres fills, millor. I jo no sé què ens passa. Igual és que som un poc crios xicotets, no?
Bueno, i n'hi ha un concepte que es diu autoodi, no? Que es parla en sociolingüística, que és esta visió de, o sigui, jo vull que aprendre anglès, vull que aprendre la llengua que siga
alemà,
de fora,
xinès.
Però el valencià a este perfil de gent li molesta, no? I tenim a un conseller que, per exemple, se diu Rovira de cognom, és una persona de família valenciano parlant, però no n'ha molla una en valencià. Això se diu autoodi. I esta persona, la seua llengua o la llengua
materna
la té eliminada del seu, no?
Clar, el que passa és que cada un pot tindre el seu pensament, però clar, quan tu ja provoques que tota una generació, perquè clar, és que això porta cola, perquè es comença a Xina, i a mi el que me dona un poc de poreta és que la cosa siga allò de que, bueno, que siga una bola de neu, eh?
És que, clar, realment un problema que jo li veig, no?
És que no
esta llei, és que en el moment que se vulga tornar enrere i tornar a com estàvem, que és realment el que li faria falta a la llengua per anar endavant, ahí se va crear un conflicte més greu, perquè ja és, no? Han tornat enrere una cosa i tornar-la a recuperar va costar.
Sí, és com... caminem i tornem a caminar sobre on hem caminat, i que igual mos volen tindre entretesos.
Alguna cosa volen amagar, no?
No sé, igual mos estan entretenint, no, en allò de, pues mira, tal, i al final, perquè no mirem exactament les coses ben mirades i no demanem les responsabilitats a la gent que tindria que actuar com tal, perquè per això els hem votat.
Clar.
Asier, clar, avui estàs fora de l'aula perquè teníem el nivell en roig i teníem les aules tancades. M'has vingut molt bé perquè tenia unes declaracions i les altres, no? Entonces, el més bo és tindre la declaració del RAS, no? Del que està dins dels centres. Perquè tot això, jo també pense... Clar, tu di-li a un crio de 13 anys que vas a llevar-li una assignatura i que no té que estudiar més.
Clar.
Clar, sí, sí. Què te diu? Ui, que bé.
A veure, clar, per exemple, en el centre on jo estic, el Miralcamp, n'hi ha molt d'alumnat que relacionat amb el Vila-real, no?, de la residència... Que
ve de fora.
Que ve de fora i que per a ells... Ells tenen este discurs, no? El valencià...
No vale para nada, porque al fin y al cabo yo no voy a estudiar aquí, ni voy a vivir aquí, ni voy a trabajar aquí.
Aleshores, ara tu imagina't el curs vinent, quan els hagin d'entrar aquests alumnes a fer-los classe de valencià. Sí. Si ara ja, en alguns casos, a veure, no tots, n'hi ha de tot, no? Però en alguns casos ja n'hi ha esta visió, amb esta llei és com que els ha donat més força, no? És això, són coses que des dels poders públics s'hauria de lluitar per eliminar-les, no per fer-les més greus. No?
Tindria que ser algo normal, és a dir, si jo que sé, si tu te'n vas, no sé, al País Basc, no, pues, a veure, l'euskera és algo que has de... Que, a més, és... o sigui, tu imagina't arribar i poder entendre-lo i poder parlar-lo, és una...
Sí.
Per tant, quan més idiomes saps, millor. No entres en ese, no sé, ese, que al final el cervellet mos se farà menudet, no? Mos anirà fent cada vegada més menut. Asier, gràcies per haver vingut, haver compartit tot això. Esperem que, bueno, si Castelló ho tenim clar, la província de Castelló el que ha guanyat ha sigut el valencià, o almenys és el que jo m'espero, seria una sorpresa enorme. En València imagina que també, i jo crec que en Alacant serà on el tindrem més dudós.
Sí, realment els percentatges globals que acaben de publicar és que en Castelló crec que està entorn al 70% de València, en València està 58-42 més o menys, i en Alacant València 30 i pico i Castellà 60. Això són els percentatges globals, que encara falta això afinar-los un poc per... També dir que aquests percentatges són sobre, clar, sobre vots emesos, que vots emesos, ja has dit, els percentatges de participació estan al voltant del 60%. O sigui...
que a tot això, bueno, no sé, igual vos acusen, no?, d'haver sobornat, haver, com es diuen, aleccionat, no? No ho sé, ho heu fet...
A veure, n'hi ha hagut molta polèmica en aquest tema, no? Perquè des de inspecció s'ha donat moltes ordres, diguem, als centres que no es podien posicionar, que no, com sota una sospita constant, no? cap als docents. I bé, al final, o sigui, si la llei és injusta i si no té sentit, per què no ho hem de poder dir, no? Si, no com a centre, però sí com a docent, jo perquè no puc expressar la meva opinió. No? Han dit, inclús han parlat de la llei de la funció pública, que un no pot expressar opinions polítiques, quan això no és una opinió política, jo soc docent i estic parlant de qüestions didàctiques o qüestions, no? de la meva professió. Si ells diuen que és política, no sé què fan posant una llei política en l'àmbit educatiu.
Igual és que sí que no? Ho pensen, ells.
Clar,
és que quan diu algo, dius allò que dius, que mente tienes más sucia, pues no sé, igual és que eres tu lo estàs pensando, no?
Efectivament.
Que nosaltres no tenim res en contra del castellà, que és un idioma preciós, és a dir, me pareix meravellós, i de fet jo, quan ve algú així que, bueno, pues que me diu, per favor, jo és que no t'entenc molt bé i tal, pues jo la faig en castellà, cap problema. Però evidentment, no sé, és que estem a la Comunitat Valenciana.
És que sobre això la qüestió és quanta gent no sap parlar castellà en les nostres aules, no? Si parlem d'educació, quanta gent me trobo jo a l'aula que no sap parlar castellà? Excepte els nouvinguts recent arribats, ningú, i en canvi quanta gent no parla valencià? Moltíssima més, no? Per tant, des dels centres educatius que hem de fer, evidentment s'ha d'ensenyar castellà, però s'haurà de reforçar més el valencià, que és la llengua que més ho necessita en ese sentit. Clar. No per res, sinó per a que tot el món puga conèixer el valencià, que hauria de ser una cosa que a ningú li hauria de sorprendre, no? Volem, com tu deies, volem aprendre 5 llengües, però no volem aprendre valencià. Què està passant ahí, no?
No sé. Asier, gràcies per haver estat així i haver compartit aquests moments, que t'agraïm molt que hagués dedicat a aquesta ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hard to. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé. Hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola mi bebé. Hola mi bebé. Llámame, 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 llámame. Hola, mi bebé. Love cannot be stopped by anybody, 'cause it's so true. Show it to the world, 'cause I won't hide it. Are you down to believe in sins too? What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé. Hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola mi bebé. Hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola mi bebé. And when you say my name, my world is crumbling. I feel complete. All I need is your mystic touch. Don't worry about them now. I'll keep you safe and sound. We're so in love. Hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola mi bebé. Hola mi bebé. Llámame, llámame.
imagina.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Bé, ja tenim les dades definitives. El valencià, 50,53%, s'imposa al castellà en 49,47% per la mínima en la consulta per la llengua base. Les famílies de Castelló han sigut un 70,5%, València un 58%, han votat majoritàriament pel valencià i les d'Alacant pel castellà el 66%. Mira, la diferència és molt significativa per províncies. A Castelló, el valencià ha guanyat per un 70,5%. Clarament, al castellà, que ha tret un 29,5%. A València, també, però menys, perquè ha sigut un 58% del valencià per un 42% en castellà. Mentre que a Alacant s'ha triat majoritàriament el castellà, opció preferida pel 66% de les famílies. El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha defès que els resultats demostren que les famílies han apostat per l'equilibri i la convivència entre les dues llengües per a l'educació dels seus fills.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Vila-real.
Este dijous 6 de març, viu l'experiència immersiva del Vila-real amb un guia molt especial. Visita el Museu Oficial i recorre l'estadi de la mà de la llegenda grogueta Marco Sena.
Immersió en Vila-real.
Dijous 6 de març a les 6:30 de la vesprada. Reserva ja la teua entrada en villarrealcf.es. Disfruta amb Marco Sena d'un viatge inoblidable.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Vila-real.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
I Compromís celebra el suport majoritari al valencià a les comarques de Castelló. Escoltem al diputat provincial David Guardiola.
En primer lloc, volíem felicitar a les famílies i les entitats que s'han mobilitzat per defensar l'ensenyament en valencià. Enhorabona, perquè tot i jugar contra unes cartes marcades en una llei antieducativa de PP i Vox, a les nostres comarques i als nostres pobles el suport al valencià ha estat molt majoritari i es constata l'estima per la llengua com a element de cohesió. La societat civil ha frenat l'intent d'arraconament del valencià i ha minimitzat el mal que la consulta trampa ha produït en l'ensenyament. La gent dels nostres pobles ha estat molt per damunt de la polèmica creada artificiosament per PP i Vox i han dit ben clar que la nostra llengua no es toca. Però, malgrat tot, PP i Vox han fet mal, perquè han tornat a fer de l'ensenyament de la nostra llengua un tema d'enfrontament i perquè, malgrat tot, han fet retrocedir espais d'ensenyament en València.
Per la seva banda, la diputada a les Corts per Compromís, Verónica Ruiz, ha incidit en que la consulta s'ha fet sense cap criteri pedagògic i només ha servit per a ficar de manifest que el conseller, de nou, ha generat problemes i discussions allà on no hi havien. Ruiz ha recordat que quasi la meitat de les famílies no han participat i, per tant, ara veurem com se'ls assignen la llengua arbitràriament. En tot cas, la diputada ha reivindicat que una altíssima part de qui ha participat ha enviat el missatge de continuar en models d'ensenyament en valencià com els que hi havia en este curs, i ha insistit que Rovira ha fet un ridícul espantós a més de fer-nos perdre temps i jugar irresponsablement amb recursos públics. Recordem que la diferència és molt significativa per províncies, perquè a Castelló el valencià ha tret un 70,5% i ha guanyat clarament al castellà en un 29,5%. A València també, però menys, ha sigut un 58% de valencià per un 42% en castellà, mentre que Alacant s'ha triat majoritàriament el castellà, opció preferida pel 66% de les famílies. El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha defès que els resultats demostren que les famílies han apostat per l'equilibri i la convivència entre les dues llengües per l'educació dels fills.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Grupo Cooperativo Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión. Más información en gcc.es/cuentapensión. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19, y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Smart Mobility Systems. Especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Villarreal, en l'Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, informar que la Conselleria de Sanitat ens diu que després de l'evolució de millora de les condicions meteorològiques, este divendres recuperarà l'activitat assistencial ordinària en tots els centres d'atenció primària, centres d'especialitats i hospitals de les províncies de Castelló i València. En quant als col·legis, què passarà demà divendres? Bueno, pues, quan el CECOP es reunisca, aniran donant-nos directrius de com anirà evolucionant la cosa. En principi sí que seran sanitat, els centres d'activitat de sanitat, els que romandran, tornaran a obrir les seues portes demà en les províncies de Castelló i València. Estem a l'espera d'aquesta reunió del CECOPI per saber què passaran en els col·legis, en els centres d'atenció als nostres menuts i també en els centres d'atenció als nostres majors. En esta última notícia ja ens despedim dos minutets. Estem recibint notícies d'última hora però no ens diuen res. Sabem que voleu saber què passaran demà en els col·legis i estic rebent missatges però encara no mos diuen res. Sí, mos diuen que a partir de demà se recupera l'activitat assistencial ordinària en tots els centres d'atenció primària, centres d'especialistes i hospitals de les províncies de Castelló i de València. Ja saben, demà a les 12, més i millor.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad.
Estás a la 90.